estan motivats. Estan, aquesta extra motivació que ens serveixi a nosaltres per contrarrestar-ho d'alguna manera, no? Per demostrar que els que s'han pogut quedar aquí doncs, estan a un nivell superior.
David Ibáñez de Mediaset, buenas tardes. Ahora decías hace un momento que te he leído que quizás hay que ser un poquito más optimistas, ¿no? Que el año pasado cuando venía el Madrid por detrás, que te preguntaban que si podía ganar la Liga. ¿Crees que falta eso en el entorno de creer un poco más, de ser más optimista, digo, aquí?
Sí, mucho. Lo que más falta. Pero yo lo contrarresto yo, no te preocupes. Yo lo contrarresto. Sí, sí, falta en absoluto. Aquí, bueno, no sé si es del, supongo los catalanes, el club, la historia también, ¿no? Y no, no somos, somos de, ay, no hay problema, ay, ¿sabes? De, ay, que, ¿no? Estamos, ay, que vienen, y viene el Betis y el Atleti, ¿no? ¿No? Me han preguntado ahí, pues viene el Betis y el Atleti, pues oye, pues a competir es una oportunidad, yo veo una oportunidad. Supongo que por el hecho de ser futbolista y de haber ganado muchas cosas también me da más tranquilidad, pero es que también he perdido muchas cosas, es que también las he perdido. Y el Barça no siempre ha ganado, no siempre, no siempre. Que sí, que el nivel de exigencia es, lo aceptamos, pero que muchas veces falta positividad, sí, sí. Sí, estamos jugando también con chicos muy jóvenes de la casa. El otro día éramos 13 futbolistas de la cantera en la lista de convocados. No he visto ni una noticia de eso. Estamos jugando con chicos de 16, 17, 18. Por eso digo que estamos construyendo, que también me han matado por decir que estamos construyendo. Falta positividad, seguro, seguro. Pero esto es una, es actitud, ¿eh? Si tú lo quieres ver todo negativo, esto... Lo puedes ver positivo o negativo, lo mismo. Yo siempre lo veo positivo, yo me levanto positivo. Me han hecho así. Y el Barça, de alguna manera, el entorno sí, no lo es, no lo es, no lo es. Pero no hay problema. Dentro estamos positivos, pensando que podemos conseguir cosas esta temporada y lucharemos. Y si no, pues lo habremos intentado. El fracaso sería no intentarlo. Lo intentaremos.
Roda de premsa de Xavi amb el positivisme de l'entrenador del Barça abans d'aquest Betis-Barça demà a 6:45. Un Betis amb moltes baixes per lesió Bravo, Miranda, Bartra, Guido Rodríguez, Ayoce, Aitor Ruibal i William Carvalho, i a més de 3 jugadors a la Copa d'Àfrica, Abde, Xavi Riad i Sabalí. Entren jugadors del filial com Pleguezuelo, Bissus i Pablo Busto, i Pellegrini parla del Barça.
Si creemos que vamos a encontrar un Barcelona en crisis, creo que estaría muy equivocado. Tiene un plantel además estelar donde tiene muchísimas variantes, así que esperamos a un rival duro, como siempre son los equipos como Barcelona, Atlético Madrid o Real Madrid.
A veure, si el Barça és capaç de derrotar el Betis, seria el primer equip en fer-ho aquesta temporada a la Lliga al Benito Villamarín. Tenim gol a primera, Albert.
Marca el Villarreal, marca Sorloz, a centrada d'Àlex Baena. És una rematada dins de l'àrea petita, l'arriba a tocar Rajkovic, el porter del Mallorca, però no hi pot fer absolutament res, perquè és que la rematada és a 2 metres de la seva posició. S'avança quan som a punt d'arribar al final de la primera meitat, Villarreal 1, Mallorca 0.
I a segona com ho tenim?
Doncs mira, ha marcat també el Saragossa en el seu duel contra l'Andorra. Estem a punt d'arribar al descans, Saragossa 1, Andorra 0, i ja descans de la Morevieta 0, el Denk 1.
I el Dortmund per feina a Alemanya, Mollom.
Sí, Fulcro que ha marcat el segon de penal, el tercer Malen, que fa doblet, Colònia 0, Borussia Dortmund 3, el 22 de la segona part.
Demà 6:45 juga el Barça, la 9 farà el Girona, Montilivi, amb entrades exaurides contra el Sevilla, que ha explicat Mitchell Mollom.
Doncs d'entrada, aquest trencaclosques que té la defensa, perquè està pràcticament descartat Eric García, demà se l'acabaran de mirar i decidir. Són dubte Juanpe i Arnau, que avui han fet part d'entrenament amb l'equip, descartat David López, es baixa per lesió, i ja ha avançat Mitchell que els centrals del filial, Antal, que va debutar dimecres, i Montjunell seran a la convocatòria. D'Antal n'ha parlat aquest migdia Mitchell.
Pensem que és un jugador amb molt, molt futur, però ha d'anar pas a pas i millorar en tot, que té coses que millorar. Però la seva mentalitat és bona, estem encantats que l'altre dia va fer un partidàs i cada dia ha de millorar.
Més enllà de la defensa, Mitchell ha explicat que Borja García i Artero ja estan disponibles després de superar lesions de llarga durada, i sobre l'altra baixa destacada per sanció, la d'Aleix García, diu que està tranquil.
Cap problema, perquè Jángel l'altre dia ja va jugar, està bé, Solís també, Ivan, Pablo pot jugar en el mig camp, bueno, és una baixa important perquè ha jugat tots els minuts a l'eix, però demà estem tranquils perquè tenim jugadors per fer una bona alineació.
Elogiat al Sevilla, l'escoltàvem a l'inici del Superesports. Mitchell ha destacat que aquí que li està donant ja el seu segell i que per tant hauran de donar la millor versió per poder guanyar els andalusos. En cas de fer-ho, recordo, el Girona superarà la millor puntuació de la seva història a primera divisió, els 51 punts de la temporada 2017-2018 amb Pablo Machín a la banqueta. De fet, Mitchell, preguntat ja sobre aquests partits que està jugant, aquests dos partits per setmana, diu que és bo anar-s'hi acostumant.
I està bé per preparar-nos, si som capaços d'arribar l'any que ve a Europa, perquè tindrem partits cada tres dies.
I també m'ha cridat l'atenció a les tres premisses que té en compte Mitchell a l'hora de preparar un partit. Vaja, les tres principals, segons ell.
La nostra idea, molt important també com estan els jugadors, perquè si l'equip està més cansat o té jugadors menys físic, la pressió és diferent. Veurem què necessito demà per aquest partit. I el tercer objectiu és el Sevilla, per suposat. És molt important l'equip que tens en competició.
El Girona líder ara mateix amb un punt més que el Madrid, un partit menys dels blancs. El Sevilla 17è, un punt per sobre del descens del Cádiz, que ja va perdre el seu partit d'ahir. Demà a les 9 a Montilivi, aquest Girona-Sevilla, amb totes les entrades venudes.
Tant uns com els altres jugaran quarts de final de la Copa. El Sevilla al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, el Girona al Camp del Mallorca, el Sevilla dijous, el Girona dimecres. Són moix, abans però, aquest Girona-Sevilla demà a Montilivi. I demà també, a un quart de cinc de la tarda, per obrir el Superesports, com aquell qui diu, Real Madrid-Almeria. Rep el Cuel, l'equip que no ha guanyat encara en tota la temporada a primera divisió, aquest Real Madrid, que ve de perdre contra l'Atlètic de Madrid a l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei. I amb cert debat a la porteria, perquè tant Kepa com Lunin l'han espifiat en els últims partits dels blancs. Per Ancelotti, però, no hi ha debat.
Porteros inmaculados no existen. Porteros hacen errores, lo ha hecho Kepa, lo ha hecho Lunin. Esto no cambia la confianza que tengo en todos los dos. El debate está afuera de aquí. Lo escucho, mano está dentro. Esto es lo importante. Aquí no hay debate.
Aquí no hay debate, diu Ancelotti, i així ha tancat aquest tema. Demà que jugarà Kepa, si no ens va enredar, ja va anunciar abans del partit de Copa que jugaria la Copa l'Uni i que contra l'Almeria jugaria Kepa. Sort que només en té dos, perquè si no seria un festival cada dia un porter. I Ancelotti sobre Vinícius i aquesta actitud rebel, per dir-ho d'alguna manera, de Vinícius durant els partits.
La última vez que he hablado con Vinicius ha sido martes. Lo he agradecido por lo que ha dicho y también lo he ido porque ha marcado tres goles en la final de la Supercopa. Entonces, ahí me he quedado ahí la última vez que he hablado con él en este sentido.
Doncs, per tant, no sembla molt preocupat per l'actitud de Vinicius l'altre dia en la final de la Supercopa, per exemple, o també en l'últim partit al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Demà, un quart de cinc, un partit a priori assequible pel Real Madrid contra el CUE de primera, com és l'Almeria, que, com diem, encara no ha sumat cap victòria en tota la temporada i ja portem més d'una volta de competició. Una pausa i a la tornada a l'estudi de RAC1, Josep Maria Minguella.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Bon dia, Gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
Superesports amb Xavi Puig. Ever since I was young, coming up, always marching to a drum, brat-a-thumb, brat-a-thumb. Always focused on me, one. Now I wish that I could hold someone. So tell my mama love, call my baby sister, shoot a hug and kiss her, 'cause life is just a mystery and it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? This life is one.
Passen 10 minuts de les 5 de la tarda, tenim partit de primera, el descans ara mateix a la Ceràmica.
Val, el gol de Sorloth al 46, quan l'àrbitre està a punt de xiular, Villarreal 1, Mallorca 0.
També el descans als dos partits de segona, que han arrencat a un quart de 5.
Amb victòries per la mínima, Amorebieta 0, Aldenc 1 i Saragossa 1, Andorra 0.
A la Lliga Femenina de Bàsquet ha arrencat el partit de l'Espar 1 i Girona, la pista de l'Estudiantes, de moment encara amb 4 minuts per jugar-se del primer quart, perden les gironines de 2, 10 a 8. I avui a l'estudi de RAC1, un home qui heu sentit un munt de vegades parlant de futbol, del Barça, de la Lliga, de l'actualitat, però avui ens volem apropar a la història de Josep Maria Minguella. Hola, Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me aquí.
No, gràcies a tu per venir un dissabte a la tarda, que no sé què estaries fent. Si ara no fossis aquí a la ràdio, Josep Maria, què estaries fent un
bueno,
dissabte
estaria,
a la tarda?
Estaria veient aquests partidassos que estan donant i segurament estaria fent mitja siesta, entens, per recuperar-me.
Per recuperar-te.
Per recuperar-me.
De... És a dir, una mica de sofà, tu sofà. No saps el sofà, eh?
Sofà. I si donen alguna cosa de la Champ de Inglaterra, pues llavors també poso el City, el Chelsea, l'United, bueno, tots aquests aquí, l'Arsenal, que juguen, jo crec que juguen amb un altre futbol, juguen un altre esport, pel ritme, per la qualitat, per la manera, per l'esperit, tot això.
Perquè la teva tele, a banda de futbol, s'hi veuen més coses o no, Josep Maria?
Bueno, veig pel·lícules. Veig pel·lícules, jo sóc molt pel·liculero vull dir
de veure pel·lícules
des de petit, anàvem a veure les pel·lícules de l'Oeste que mataven un, matava tots els altres, hi havia el bueno i el malo, i el cavallo del malo sempre corria menys que el del bueno, que al final l'enganxava, m'entens? I això em va agafar amb el cine i tinc molta afició al cine i és lo que veig, vull dir, pràcticament tots els altres coses i tal normalment no m'hi dedico.
Tu ets nascut a Guimarà, a l'Urgell, el 1941. Tu vas néixer a casa o no, Josep Maria?
Jo vaig néixer a casa.
A casa.
I els tres germans vam néixer a casa i els tres germans, després amb el temps, vam recuperar una casa molt gran i hem fet tres cases enganxades de pedra, que estan, tenim una foto a casa, tot això, un dibuix és un dibuix jo, i anem, ara hi vaig anar-hi uns dies, que la veritat, abans d'anar-hi li vaig dir a un germà que hi va més sovint al mitjà, li vaig dir, escolta, posa calefacció dos dies abans, perquè, i sí, quan vam arribar estava la cosa bé.
Temperatura bona, eh?
Temperatura bona, però sí, casa de pedra, i a més és molt divertit, aquest poble és molt divertit perquè té un riu, és el riu Corb, que no té aigua, m'entens? Pues clar, un riu que no té aigua també té la seva gràcia, m'entens? I després davant hi ha tota una muntanya que és el poble, i des d'on estem nosaltres, que estem a l'altre costat del riu, sembla que no hi hagi carrers, que només veu cases al damunt dels altres, fins a dalt que hi ha una part d'un castell i la església.
És a dir, que des d'on tu ets, sembla que no s'hi pugui arribar, no?
Ah,
és com arriba aquesta gent a casa seva, no?
Dius, bueno, però escolta, això com està, si només es veuen cases i tal. I quan vivíem allí a l'estiu, sobretot, doncs la meva mare ens vestia tots de la primera comunió, anem a dir el diumenge a les 11 i pico, i havíem de pujar fins dalt a la missa de les 12 caminant per aquells carrers i tal, i arribaves a dalt que estaves cau, no? però vull dir, però no. I si alguna vegada, bueno, d'això hi havia sardanes després de la missa, i si alguna vegada algú es despistava, la mare tenia serveis confidencials
informadors,
sí,
tenia,
exacte, sí? Sí. i llavors s'enterava qui no havia arribat a missa i qui havia arribat i tot això i tal.
Està bé tenir espies pel poble perquè sí. Ningú no s'escapés.
Sí, sí.
Què feien els teus pares, Josep Maria? Què es dedicaven?
No, la meva mare estava a casa, cuidava de la família, i el meu pare pues, tenia terres. Tenia terres, bastantes terres, que ara les tenim els fills i tot això, que a més és molt curiós perquè és una mica muntanyós, és pla i muntanyós allò, i hi ha de tot, a Guimarà hi ha ametllers, hi ha sembrats, hi ha pomeres, hi ha oliveres, hi ha tot això, i bueno, i a l'estiu, després de sortir del col·le, quan anàvem aquí, ens anàvem cap a Guimarà, ens passàvem els 3 mesos, i el pare ens portava pues, a recollir pomes o a recollir això i tal, i tal, és a dir que no ens deixava dormir, m'entens?
Treball n'hi havia, allà.
Hi havia feina.
Sou 3 germans, dius?
Tres nois,
sou?
3 nois.
3 nois, tots del Barça o no?
Tots del Barça, tots socis del Barça, i et diria que el més tranquil sóc jo.
El més tranquil ets
tu. Sí. Els altres ja diuen, no hi torno més, ja no sé què, ja no, però ja ho diuen fa temps, eh? Vull dir, no, és a dir, tenen una reacció... Hi ha una anècdota molt curiosa quan la cosa de l'àrbitre aquell, el
Gruceta, sí.
Estàvem els tres de peu al gol nord, perquè llavors hi havia una graderia que era de peu. Abans que es fes l'ampliació i fes-ho d'això, la graderia de dalt era de peu, i clar, nosaltres teníem carnet de soci i anàvem allà de peu. I quan hi ha el penal aquell, bueno, una bronca allà i tal, no sé què, i els dos germans meus van decidir baixar el camp, vull dir, saltar el camp i tal, i bueno, jo em vaig quedar allà així. Total, que el petit va arribar a la porta del vestidor del Gruceta.
Caram.
T'ho dic en sèrio. Està viu per explicar-t'ho, i fins que allí va haver un guàrdia i va dir, ¿usted dónde va? ¿Usted dónde va? No, este tal, que no sé què, i tal, el van treure, no, però el tio no sé com, des de general i tal, es va colar allà, que tal. Aquest és el Francesc, el Paco, que viu a Sevilla, i és el representant que té la família a Sevilla, m'entens, per si hi ha alguna cosa.
Per allà, controlar aquella part, no?, del tractament espanyol, com a mínim,
exactament.
La part andalusa la teniu controlada exactament. Per allà.
Sí, sí,
i l'altre germà és viu, també, Josep Maria,
sí,
no?
Sí, l'altre germà també és viu, mira, vaig estar abans d'ahir amb ell i tal, i també, sí, té 4 fills i tot això, té més família que jo, vull dir, perquè els fills també tenen fills, té nens i tot això.
Quan surts de Guimarà per primera vegada?
Bueno, nosaltres l'any 48-49 el meu pare es trasllada a Barcelona i pel que sembla agafa un pis al carrer Vallespir quasi a l'altura, el número 176, quasi a l'altura del que era el Camp de les Corts. I al final de curs, a la temporada, ens trasladem tots aquí a Barcelona. Anem a viure allí, i llavors això influeix molt amb la meva, amb la dedicació familiar del Barça. Per què? Perquè estem a 50 metres, és a dir, per la part de darrere del pis, que l'edifici al final vam comprar el meu germà i jo, tenim l'edifici, però la part de darrere es veia el Camp de les Corts, i quan faltava un quart d'hora per començar el partit, jo li deia al meu pare, pare, anem que ja està a tope, perquè el Camp de les Corts es pujava per darrere, hi havia unes escales per darrere, es pujava i la gent entrava, que d'aquí venien les avalanxes, perquè quan anaven quan ja estava ple, els de dalt es pitjaven cap a baix per poder entrar, i llavors aquí una vegada hi va haver una allau i tal, una molt greu contra un parell contra l'Espanyol i tot això i tal. I llavors, a més d'això, al costat nostre vivia la família Murt, de l'Àngel Murt. I anàvem a l'Àngel, el que després va ser massatgista, era l'edat del meu germà mitjà, i anàvem tots els baristes de Sants, al carrer Olzinelles. Llavors teníem molta convivència, i els dissabtes ens deixaven anar algun dissabte a veure els entrenaments del Barça, i llavors anàvem allà tot callats i tal, i el pare, el massatgista històric del Barça, l'Àngel Mur, que tenia un vozarrón, cantava cantava coses jotes i coses aquestes, perquè era aragonès, quan estaves concentrat i d'això, ens posava allà i deia, no quiero escuchar a nadie, no, si no, todos fuera, saps? I llavors estàvem allà així, veient el Biosca, veient el Cubal, veient el no sé què, veient el Ballet i tal. I jo dic que això em va marcar molt.
Home, i clar que ha de marcar, això.
Entens? Sí, i com a culer i tot això, tota la família. I tinc una anècdota que un dia vaig aconseguir tenir un autògraf del César. I llavors vaig arribar a Gana, estava molt content amb tot el César era llavors un dels cracs, fer els gols de cap, rematava de cap i tal. I li dic al meu pare, mira pare, tinc l'autògraf del César. I el meu pare, sense mirar-se, em diu, i com li has demanat? I dic, home, li he dit, escolta, firma'm. I tu t'has atrevit a parlar de tu amb el César? Mira, això fot 70 anys, encara me'n recordo, eh? Imagina't
la... com tenia, no, el teu pare, el César, no, de dir, César era Déu, no?
Jo li he dit firma'm aquí tu i tal, o sigui. Bueno, doncs això ens va marcar molt, i bueno, del Barça i tota la història.
Tu jugaves a futbol de petit o no?
Sí, jugava a futbol, vaig jugar al juvenil del Barça, no era molt bo, com és normal, em van passar a la penya Eulogio Martínez del Clot, i jugant amb aquesta penya va venir la inauguració del Camp Nou, i llavors quan la inauguració del Camp Nou es va fer una sortida de seguidors del Barça, de penyes, de tal, no sé què, i a mi em van nombrar a ser el representant de la penya per ser el juvenil més petit, bé, el més jove de... Jo tenia 15 anys. I el Canut, després amb els anys, va trobar les imatges, amb el que surto jo amb un pendó i tal, no sé què, allà, tal, un xavalet i tot això. Tot són vivències que et marquen molt, saps?
De què jugaves, tu?
Jo jugava d'interior, era esquerrà. Sí.
Finet o no?
Sí, era finet i, sí, tenia una mica de por, per això no podia fer res, perquè quan venia un d'això m'assustava i tot això, no entens? I era tècnic, però fins aquí arribava.
Tu vas estudiar carreres, Maria. Carreres, sí. No?
Bueno, jo vaig estudiar a la Facultat de Dret. És una cosa molt curiosa, perquè jo després de Sants, a Sants arribava fins a quart de batxillerat. I llavors, si volies seguir fins a sisè, dintre dels maristes, havies d'anar a un col·legi que hi ha allà, Passeig de Sant Joan, València. Maristes de bueno. I llavors un grup, i vam anar-hi cap allà i vam fer cinquè i sisè de batxillerat, i llavors es havia de fer un curs que es deia preu. Les circumstàncies de la vida a mi m'han marcat de que un té de tenir idees i fer-ho i tal, perquè després hi ha unes circumstàncies incontrolables que et poden ajudar o perjudicar. Jo me'n vaig anar a Guimarà a l'estiu, a collir pomes i coses d'aquestes i tal, i quan vaig tornar no hi havia puesto per fer el curs de preu. I llavors jo vaig dir, ara què faig? Llavors me'n vaig anar al Balmes, a l'Institut Balmes, i em vaig inscriure allà. I quan vaig arribar allà, de preu hi havia de lletres i de ciències. I llavors de ciències ja estava ocupat. Només hi havia puestos de lletres. Llavors dic, què faig? Va, doncs apunti'm de lletres. Clar, llavors jo vaig haver de fer preu de lletres parlant de l'Herodoto, que era grec, del Tito Livio, italià, tal. Bueno, tot i així ho vaig aprovar. Però què va passar? Que allà a lletres, quasi tots els que estudiaven preu ho feien filosofia, seguien filosofia o dret. I llavors dic, ara què faig, tu? La filosofia em sonava molt complicat i molt teòric i tal, i em vaig apuntar a dret. I així vaig fer la d'això de dret. I quan estava a tercer, amb un altre, amb el Josep Esteve, molt amic meu, vam dir, escolta, saps què podríem fer? Podríem anar a Madrid a estudiar polítiques. No, podríem estudiar polítiques. I llavors, o sigui, home, si està aquí dalt, aquí dalt més amunt de la facultat de Dret i Polítiques, vam anar allà i vam anar a preguntar i tal, hi havia un lletrero, hi ha un lletrero de Facultat de Ciències Econòmiques, Polítiques i Socials.
Vas dir, doncs és aquí, no? Digues, si ho diu aquí, doncs serà aquí.
Aquí entrem aquí i tal, i vam entrar allà i van dir, no, oiga, aquí, no, escolta, si voleu estudiar Polítiques, teniu d'anar a Madrid. Com a Madrid? Sí, a Madrid. Llavors, ens vam plantejar, dir, què fem? Tornem a Madrid o no? Bueno, ens ho vam pensar una mica, vam parlar amb els pares i tal, i ens vam anar a estudiar a Madrid.
Que això, això que estem parlant dels principis dels 60, no? Sí. Hauria de ser, això molt habitual no era.
No, no era, no? no era. Mira, a la Facultat de Ciències Polítiques et puc dir que tots els companys que ens van tractar fenòmeno, perquè nosaltres érem com dos bitxos, dic, fotre, aquests els catalans aquí estudiant polítiques aquí, perquè era una facultat molt, molt selectiva, doncs ens van acollir bé i anàvem a, era molt divertit, de tant en tant anàvem a bodes que no, era, no hi anava ningú, vull dir, no era no, ningú relacionat, però de, oye, hoy hay una boda en el hotel tal, no sé què, vamos por allí a merendar i tal, i anàvem bé a berenar i tal, no coneixíem a ningú, ni ells ni nosaltres, però passàvem la tarda allà i tal, coses d'aquestes molt típiques.
Deben ser del novio, llavors, no? Deben venir por el novio, no?
El novio i tal, hombre, tal, no sé què, i tal, sortíem allà una mica recladets i tal, m'entens? I bueno, i vam passar fenomen. Però jo el que us vull dir és que amb aquella relació amb aquells nois, aquells companys, jo ja vaig entendre que el problema Espanya-Catalunya seria molt complicat, perquè els que estaven allà eren fills dels que manaven, fills o nebots o no sé què, de polítics, de jutges, de lo que vulguis i tal. I tot i que eren molt, molt conversadors i molt i tal, i no sé què, ens ho passàvem bé i anàvem de nòvios i de nòvies i de tot això i tal, els conceptes eren molt clars. I aquests són els que manen ara. O els fills d'aquests.
Tu allà ja vas veure que
no, ja vaig
que no se'n sortiria.
Ja
no?
Bueno, i tant era així, que nosaltres teníem un delfín del pare, bueno, de la família del meu amic, del Joep Esteve, anàvem amb un delfín, un cotxe delfín Renault, d'anada i tornada, que llavors havia de venir de Madrid i anar i tornar, m'entens? Vull dir, que trobaves cada camió i cada curva i tal, i no sé què, però cada 15 o 20 dies veníem aquí. I va arribar un moment que ens van seguir pensant que nosaltres érem gent, com podríem dir, infiltrat allà per treure informació, perquè aquells anys 60-70 era quan començaven les vagues aquí a la Universitat de Barcelona, m'entens? I nosaltres no teníem res que veure, perquè anàvem allà a les bodes, a tot això i tal, i anava al Metropolitano i no sé què i tal, i podia colar al Camp del Madrid i tot això i tal, però fixa't tu que ja ens vam enterar d'aquests... estàvem fixats d'alguna manera com si nosaltres anàvem fotent informació i tal o d'això. Bueno,
perquè va. Tu què t'imaginaves que series quan fossis gran? És a dir, estudiàveu dret, estudiaves polítiques, perquè t'encaminaves per ser què?
No, res, mira, tot va anar, ja et dic, vaig anar a la facultat, a l'Institut Balmes, i perquè allí hi havia gent que estudiava dret, me'n vaig anar a dret. I vaig anar a dret i estudiava allí amb tots els que hi havia de bueno, que després han sigut els Anyoveros, el Camps, el Jaume Camps, tots han sigut companys meus, que molts encara estan vius i tot això i tal, però jo no em vaig veure mai anant en un judici i defensant a ningú, m'entens? Vull dir, no tenia, jo vaig estudiar història del dret, sí, dret natural, sí, d'hecho, hi ha un de dones, com es diu, de religió, bueno, és igual, de derecho procesal, derecho no sé què, jo anava a estudiar i anava a tenir coses, però no sentia la cosa de dir, posaré un bufet i m'aniré no sé quantos i tal, és millor que m'anava al futbol i seguir el futbol i tot això, però és que jo, paral·lelament, mentre estava aquí, amb dos o tres, entre ells el Canut, no Lluís Canut, l'altre Canut, l'actor que també estudiava amb mi, el Carles Canut.
Carles Canut, sí.
Carles Canut, i jugàvem a les xapes allí al hall de la facultat, doncs de tant en tant anàvem a veure els entrenaments del Barça, que estava a 7 metres, m'entens? A les 11 del matí, en vez d'anar a classe, no, quasi no passaven mai classe, si passaven un dia llista t'avisaven, Oye, coño, que hoy pasa... Vene de Parga passa a Glista.
Avui hi haurem d'anar, no?
Avui no podem anar, tu, avui anem a la classe, tu. I, bueno, hi ha una anècdota, si us interessa, un dia, i no estava previst que passés Llista, jo estava al bar amb un grup allà organitzant l'equip i tal, que teníem, vam crear un club que es deia Iuris, i jugàvem al futbol i tot això i tal, i escolta tu, que avui el Jiménez de Parga passa Llista, hosti tu, jo agafo i me'n vaig cap a la facultat, obro cap a la classe, i jo entrava amb el Mundo sota el braç, Mundo Deportiu. I llavors quan em veu el tio, quan em veu el professor, ell donava classe amb una estrada que hi havia al fons, una taula, i ell caminava d'un costat a l'altre. Després va ser ministre, i portava armilla, i es posava les mans aquí a l'armilla, i anava anant a explicar, perquè tal, no sé què, ell era granadí, perquè hay que tener en cuenta tal, no sé què, el derecho, tal. I quan em veu entrar, diu, oiga usted, póngase aquí delante. I llavors el tio es va passar, això us ho explicaria qualsevol dels companys que ho van escoltar, tota la classe dient la diferència que hi havia entre la facultat d'inglesa i la nostra, que com algú s'atrevia a entrar a meitat d'una classe això i tal, bueno, jo estava allà i tal, o sigui, després em va provar, però...
No li va semblar gaire bé aquella irrupció teva amb el món deportiu de sota el braç,
d'on va por aquí?
Sí, com a mínim hauria sortit una informació general igual, però el món deportiu no va veure gaire correcte. Clar, relacionat amb el Barça des de sempre, direm, com aficionat, amb aquesta proximitat, a més amb les Corts, que ens expliques on vivíeu a Barcelona, però a treballar-hi? És a dir, la primera feina que hi fas al Barça, com t'arriba?
Bueno, m'arriba perquè jo et dic que jo trec el carnet d'entrenador. El entrenador es treia anant els dilluns a la tarda amb una oficina que hi havia al carrer Consell de Cent, i allí hi havia uns professors, on es deia Escoda, no sé, no recordo exactament i tal, i eren dos cursos, i amb dos cursos hi havia tècnica, hi havia teoria, hi havia totes regles de joc, no sé què, tota una sèrie de coses. Si els aprovaves, llavors el carnet d'entrenador. Jo vaig coincidir amb el Mauri, el davant de centre de l'Espanyol, amb el Sandor Coxis, que jo li havia de llegir el que deia, perquè el pobre no entenia res, no havia estudiat espanyol, i vam treure el carnet. I al cap d'un temps, jo començo entrenant el Barberà, i el Barberà, que no havia pujat mai, aquell any guanyem la Lliga, i la guanyem precisament l'últim, i jugava l'Espanyol bé amb aquell club, i vam ser campions nosaltres. Jo vaig portar diversos jugadors que tenia de l'universitat i tots aquests, això els vaig portar allà, i vam fer un equip que era molt divertit, i l'últim partit el vam fer el poble on és aquesta noia que canta
la Rosalia.
Un dia a les 5 i mitja de la tarda es va fer l'últim partit i vam guanyar 1-2 i vam quedar campions. Bueno, i estàs contents i tal, allà no veig el poble, tal, l'alcalde en rebre, tot això i tal. I a cap d'un temps el delegat del seleccionador de català de juvenils, jo anava per allà a la Federació Catalana, que estava a la plaça Catalunya. La Federació Catalana estava a la plaça Catalunya, llavors al costat de lo que és ara el Corte Inglés, i anàvem a les tardes allà per veure què passava, no sé què, xerrava una o l'altra. Em ve el seleccionador juvenil i em diu, escolta, tu a les tardes tens lliure? Diu, bueno, sí, home, depèn per què, sí.
A veure què voldrà aquest, també, no? No ens precipitem, primer preguntem.
Sí, exacte, i ara me'n recordo com es deia, i em diu, escolta, és que el Barça necessita un ajudant de juvenils. Hòstia, no foti, sí? Sí, sí. I diu, és el Rodri, l'entrenador, diu, i té tres equips i només està ell. Tu imagina't, ara vas allà al Barça i veus 300 tècnics allà i 14 jugadors, i llavors hi havia un tècnic i 60 jugadors. Bueno, és el Barça de l'època. I llavors, parla amb el Paco, i donaré el telèfon, parla amb el Paco i tal. I vaig parlar amb el Paco Rodri, vaig conèixer llavors, que jo no el coneixia, I aquí vaig entrar, això contesta la teva pregunta, d'entrenador del juvenil, de segon entrenador del juvenil del Barça. Teníem tres equips, ell portava l'A, jo portava el B i els suplents. I entrenàvem al terreny aquell que hi ha, que ara no hi ha res, que després hi va haver el mini-estadi, però que en aquella època hi havia un camp de futbol i una pista d'atletisme. I llavors allí, jo era camp de terra, entrenava el Flotats, que tenia la materna, m'ha dit, després de juvenils, i els tres equips juvenils. Tots entrenàvem allí en diferents hores. I així vaig entrar jo al Barça.
I el primer equip, la primera feina que fas és com a intèrpret de Vic Buckingham o no?
Sí. Sí, perquè
tu dominaves l'anglès ja en aquella
claro,
època.
Claro, jo dintre d'aquesta boguda que he anat explicant d'anar cap a la dreta, cap a l'esquerra i i anar a buscar pomes i totes aquestes coses, en aquella època a les facultats hi havia uns lletreros que anunciaven si volies anar a l'estiu a treballar a Anglaterra. Uh-huh. Dos mesos d'estiu, anar a treballar a Anglaterra quan eren vacances aquí i tal. I llavors jo vaig anar dos mesos, en vez de fer milícies, no les vaig fer, les vaig fer més endavant, vaig anar allà el 66, em sembla que vaig fer les milícies allà al damunt de Reus, ara on surt, com es deia, aquell campament, i hi havia el campament que passaven totes les milícies els tres mesos d'estiu. Doncs jo vaig retrasar dos anys i vaig anar dos anys a Anglaterra, un any a Sheffield i un altre em sembla que era a prop de per allà també, i llavors treballaves o al bar o amb recollir coses i coses d'aquestes, no feies gran cosa però estaves allà i evidentment tampoc aprenies massa anglès perquè els que havien allà eren espanyols o alemans i així parlaves altres coses menys anglès, però bueno, algú sabies. I llavors jo entro al Barça els anys 66-67 i m'ho passo fenomen entrant al juvenil i amb el Paco i tal, i l'any 70 entra el Montal, Agustí Montal, de president, i llavors porta el Vic Buckingham i porta un entrenador anglès que no parla res d'espanyol, i llavors comença a córrer la veu per dintre del club a veure qui parla anglès allí que pugui ajudar el Buckingham. I imagina't el que era el Barça l'any 70, no hi havia ningú que volés anglès. I llavors jo em quedo dubtant, perquè dic, clar, el meu anglès, tu, el primer equip del Barça...
Bueno, era Shakespeare en aquell moment, allà,
exacte,
bueno, al Barça.
Exacte, podia dir qualsevol cosa que ningú em podia contradir. Bueno, hi havia el García Castany, que el seu pare havia treballat una època, o havia estat alguna època a Londres, i ell parlava bé l'inglès. Aquest em va ajudar molt el Pau García Castany. Bueno, total, que al final em dono el pas endavant, i jo aixeco el dit, i el tercer dia dic, jo parlo anglès, jo puc fer-ho això. I llavors em crida el gerent, que era el Bec de Careda del... evidentment del règim també, el col·locat aquí, encara que era de Girona l'home, molt correcte i tal, però
del règim.
Del règim. Bueno, i segur que tampoc parlava anglès, perquè quan em vaig entrevistar amb ell tampoc em va preguntar res, no em va dir ni how are you, m'entens?
S'ho va creure, no? Si diu que en sap, deu ser veritat.
Diu, vostè té temps i tal, i diu, home, sí. Diu, bueno, va ser tant d'això que no em van ni presentar. Diu, demà a les 9 vaig al vestidor i presentis-me al seu banc. I així vaig entrar jo al primer equip del Barça.
Clar, hem de ser ajudant de Mitchells també durant temporades.
Llavors ja com a tècnic.
Fent exercir amb aquest curs d'entrenador, amb el carnet que servís d'alguna cosa també. Sí, i el primer jugador que portes al Barça, quin és? És el teu primer contacte amb la representació, hòstia, entre cometes?
Ara m'has fotut el primer, ara no sé si... No sé pas qui pot ser... No ho sé. No m'ho he preguntat mai, això,
Però estem parlant de què? De mitjans finals dels 70?
No, a veure, jo quan estic al Barça, jo faig una mica, a part d'ajudar això i tal, faig una mica la missió d'anar a veure jugadors. Jo, per exemple, vaig seguir bastant el Migueli. Llavors no hi anava ningú, i llavors tenies l'entrenador, el segon entrenador i jo. Llavors el Miguel i del Cádiz tal, no sé què. Bueno, doncs, però jo vaig anar a veure. El Cádiz tenia una extrema esquerra que per exemple, anaven dient que sí, que sí, que sí, que sí, i després arriba un dia que nosaltres juguem a Madrid un Real Madrid-Barça a les 8 de la nit i a les 12 jugava Cádiz, Rayo Cádiz, i llavors li dic amb el Mitchells, oye, mira, este jugador que sí, que ara no recordo com es deia, que després va anar a l'Atlètic de Madrid, aquest jugador, dic, juega, vam anar-hi, i a la mitja hora deia, podemos irnos, que este no interessa. Bueno, llavors, ah, bueno, mira, el primer jugador que jo vaig portar al Barça, però no el vaig portar jo, sinó que jo d'alguna manera vaig
aconsellar, incidir, no?
Aconsellar, va ser quan obren el tema d'estrangers. Un és el Johan, però llavors hi ha una altra plaça i llavors ens ofereixen el Gerd Müller, ens ofereixen el Netzer, ve una bugada per portar el Netzer, ve tota una sèrie d'això, i bueno, estava el Mitchells, el Rodri i jo, no hi havia ningú més allà al Barça, ningú més a la part tècnica. I llavors es decideix fitxar el Johan. I llavors ens ofereixen una extrema esquerra que jugava a Perú, que es deia Cubilla. I llavors, bueno, no era com ara que aquí teniu televisions,
clar, clar.
No, i tal.
Allò... De seguida posaves Cubilla i el veies, sinó que per veure res, com jugava Cubilla...
No sabies ni on sortia el Cubilla aquest, ni on era, ni res d'això. Bueno, llavors... Jo miro donant voltes i tal, llavors veig que al cap de 3 setmanes o no sé quan juguen un municipal universitari a Lima a les 6 de la tarda d'un dissabte. Llavors jo miro i estima, el diumenge al Barça juguem a Sevilla, tal, no sé què. Bueno, monto un tinglado, parlo amb el Tamayo de Viajes Marina, i escolta, Antonio, mira a veure si es pot sortir el divendres a la tarda, arribar a la 1 més o menys a Lima, i a les 7 de la tarda, o sigui, tornar i estar a les 12 a Madrid el dia següent del diumenge. Però el tio mira i tal i el tio troba una combinació, i llavors li dic amb el Rinos, al metge, oye, mira, per ir a veure Cubilla tienes que ir a hacer esto y tal y tal y tal, y luego de aquí de Madrid a Sevilla, que jugamos en Sevilla a les 8 de la noche del domingo. Llavors els partits de televisió eren a les 8 de la nit del diumenge, jugava el diumenge a les 8 de la nit, hi havia un partit i l'altre jugava amb Sevilla-Barça. I llavors el tio ve el dia següent i diu, vamos a hacerlo, pero vamos a ir tú y yo. L'altre no parlava res i tal, i ho van fer-ho. El Rodri va anar a Sevilla amb l'equip el dia abans, no sé quina trola vam dir a la premsa perquè no hi anava el Mitchells, no sé, tema personal, no sé què i tal, i vam fer això, i vam anar a veure el partit a les 4 o 5 de la tarda a l'Estadi Nacional de Lima, i quan acaba el partit el Mitchells, que era molt cancat i era molt, tio, molt intel·ligent, el tio diu, ¿qué te ha parecido? Digo, hombre, juega bien este Cubilla, eh? Pero a mí me ha gustado más el 10 del municipal. Diu, este es el que hay que fichar. Diu ell. Llavors, aquest és el primer jugador, podríem dir, que jo d'alguna manera, molt insignificadament, vaig deixar el fitxatge del Xolo Sotil.
Que era Sotil, aquest, eh?
Que no, ni el coneixíem. Llavors, el Cubilla va portar el Sotil.
Va portar el Sotil, vaja, que no va sortir malament.
No va jugar molt bé, no va jugar molt bé.
Tampoc va sortir malament. Aquest, per tant, és el primer, allò, aquest viatge, abans com s'havien de fer les coses, eh?
Sí,
de dir, mira, anem, i després tornem i encara anem al partit, perquè evidentment
home,
després
clar. Al
camp del Sevilla, en aquest Sevilla-Barça. Clar, perquè ara dèiem representant de jugadors, però llavors, al principi, com li dèieu? Tu què deies que feies? A la teva targeta de visita, què deia que feies, Josep Maria?
No... Després jo, mira, jo després de... Quan marxa el Mitchells, després de 4 anys aquí, que jo tinc encara el record del 0-5 a Madrid, que és allò, que coses que et marquen i tot això, també van fer disbarats i tot això i tal, però el Mitchells era un entrenador molt... És a dir, el Mitchells és la base del joc actual del món. És a dir, el del futbol total... És una idea del Mitchells que posa en marxa l'Ajax, que és una màquina de jugar a futbol, i que després quan la porta aquí a Barcelona li va costar que la gent l'entengués, perquè els jugadors no estaven acostumats a anar a buscar la pilota quan no la tenien. M'explico, vull dir, el lateral feia un passe a l'extrem i l'extrem quan rebia la pilota, si la rebia la jugava i s'entrava, i després es quedava parat mirant com jugaven els altres. Quan el mig es va començar a explicar a la pissarra que el que està més a prop de la pilota és el primer que té d'intentar agafar-la, me'n recordo que quan jo vaig traduir això i tal i no sé què, el Charlie diu, escolta, a veure, ho has entès bé això que has dit aquest? Que jo tinc d'anar a prendre-li la pilota al defensa? Sí, això és el que diu tu. Quan no la tens, tu tens d'anar a buscar la pilota.
Quina feinada hauria pensat el Charlie, no?
I, bueno, però aquest concepte tan primitiu és el que passa ara. Tots juguen de tot. Vull dir, abans un lateral no arribava d'extrem ni de casualitat, m'entens? Vull dir, i en canvi ara juguen de laterals d'antecent, bueno, tota aquesta transformació. I llavors, quan ell marxa, el Michels, llavors jo soc solter, no tinc problemes, estic bé i tal, o sigui, llavors em ve el Montal i em diu, escolta, Miguel, a l'Hèrcules, que tenim molt bona relació amb el Rico Pérez, vol a veure si hi ha algú que pugui anar a organitzar el club. A tu t'agradaria i tal. Dic, home, l'Icant no està malament, tu. I llavors me'n vaig a l'Icant, cedit pel Barça. Jo em contacto amb el Barça, cedit pel Barça. Bueno, quedem cinquès a la Lliga, o quarts a la Lliga amb el Arsenio d'entrenador, l'Hèrcules, que ara pobrets estan a tercera regional o no sé on estan i tal. I llavors allí ja em dedico a fitxar jugadors. Jo tinc d'anar a Argentina a fitxar el Sacardi, el Ferrocarril Oeste, tinc d'anar a fitxar el Santoro, el Porter, tal, perquè teníem, al final vam tenir 4 o 5 argentins i tal. I quan s'acaba allà, que ho vaig passar molt bé, els paelles allà a Santa Pola i no sé què i tal... I
la... Que no tot és treballar la vida,
evidentment. No, l'Arsenio era molt divertit, sí, tal, no sé què i tal. Bueno, doncs, torno aquí, jo tenia contracte i dic, ara què fotré aquí? I dic, mira tu, saps què? Dic, guardeu-vos el contracte, jo, ja, si d'això ja tornaré a venir amb l'administrador que hi havia. I llavors ens agafo any 76, agafo l'avió, solter i tot això, i me'n vaig a Sud-amèrica. Me'n vaig a Argentina, prenc contactes de gent que hi havia d'això i no m'instal·lo. Passo temporades a Argentina, sobretot a Buenos Aires, veient futbol. Buenos Aires és un puesto sensacional per veure futbol, perquè hi ha 11 o 12 equips de primera, el qual vol dir que et canses de veure d'això i tal. I bueno, a partir d'aquí, jo tinc contactes amb gent, amb clubs d'aquí que em coneixen, perquè jo ja m'havia fet bastant popular amb el Saragossa, amb el Burgos, o el Sevilla, amb el Betis, tots aquests i tal, i com que no hi havia ordenadors ni hi havia tot això, molts em truquen, oye, si ves un extremo, si ves un lateral, mira que me falta un no sé què. I el Burgos, que estava a primera, em diu, necesitamos un extremo derecho. Jo llavors miro per allà i veig que l'Argentino Juniors hi ha un extrem que es diu Jorge López, que té molt bones referències. I llavors jo m'ho monto i amb la gent i tal, doncs anem a veure l'Argentino Juniors, el Jorge López. I a la segona part d'aquest primer partit que jo vaig a veure el Jorge López, que després va fitxar per Burgos i va jugar molt bé i després va anar a l'Atlètic de Madrid i tal, a la segona part surt un tio petit, cabezón, m'entens?, Amb els pantalons molt curts i molta melena i tal, i no sé què, que fotia unes coses amb una pilota increïbles. I quan acaba el partit, jo li dic al president, que el president tenia una funerària, per cert, i li dic, oye, Jorge y tal, no sé qué. Esto,
el Jorge ya hablaremos
esto,
después.
Esto lo adelantaremos y tal, y esto, a ver cuando viajas a Madrid y lo hacemos y tal. Y, pero oye, aquel que ha salido la segunda parte y todo esto. Y el tío, no, este no lo podemos tocar, no sé qué. Així es vaig conèixer el Maradona. La primera vegada que el vaig veure jugar no anava a veure el Maradona, anava a veure el Jorge López.
De vegades, no, quan es troben els bons és quan vas a veure un altre, com en el cas de Sotil, també en el cas de Maradona. Dius, mira, aquest, nyec, de seguida, ja li fots l'ull i dius, aquest és el vol que hem de portar cap aquí.
Sobresorteix, els veus que són diferents.
Clar, clar, com va passar amb Messi, per exemple, i la famosa història que has explicat alguna vegada, jo crec, del tovalló. Josep Maria, que fins i tot fan conya a la tarda la versió de la història del tovalló, si l'has explicat masses vegades o no. La paraula diries que servia més abans que ara, o no, a l'hora de negociar? O tampoc no te'n podies enrefiar molt?
Bueno, havies d'anar amb un cert d'això, però jo diria que eren més serios que ara. Vull dir, ara no, tampoc no hi havia tants diners, entens? Els jugadors eren més creients, no tenien tantes ofertes, vull dir, això ha canviat molt, vull dir, l'entrada de milions d'euros i tal, que abans es parlava de pessetes, i ara ja es parla d'euros, i un euro són 160 i pico pessetes, m'entens? I no ens en donem compte. Bueno, tot això fa que hi ha molta gent que venia, vull dir, jo, per exemple, amb la quantitat de jugadors que vaig tenir la sort de tenir durant tots aquests anys a la meva oficina i tal, amb tots els que treballaven allà i tot això, el Tente Sánchez i molts dels que ara són d'això i tal, nosaltres no teníem contractes amb els jugadors. Jo no obligava els jugadors a que em firmessin contractes. Si volien estar amb mi, estaven, i si no, doncs, escolta, mala sort. En canvi, ara, encara que firmis contractes, foten al camp. I ve el pare i si li dones uns diners firma per un altre, m'entens? Vull dir, hi ha fets realment lamentables, però és així, és el poder del diner, és d'això, i bueno, no, això no es pot variar, això està muntat així.
Quin és el negoci més gran que deus haver fet al llarg de la teva carrera? Jo crec un dia que parlant amb tu em vas deixar anar caure el nom de Jardel, que vas dir, hosti, Jardel, vam fer un senyor traspàs, però no sé si hi ha un traspàs, un negoci que el tens allà situat en el top 1 de dir, hòstia, aquesta operació ens va sortir rodona, eh?
Bueno, i el Jardel era un jugador que jugava, bueno, un brasileny, un delante centro, que va ser, jo crec, que sàpigui, el primer jugador que el va comprar un agent, els drets. Potser n'hi havia hagut altres, jo no els conec. Però aquest també la possibilitat, i em diuen, escolta, el Jardel, aquest golejador del Xavier de l'Internacional de Porto Alegre, val 4 milions de dòlars. Però és un jugador que... Bueno, i llavors jo m'ho penso tal, i al final, pues, lo vamos a hacer, i ho vam fer. I llavors, aquest jugador... jo el vaig arreglar amb l'Oporto. I a l'Oporto vam arribar a un acord per al qual ells pagaven una quantitat i després, a mesura que el jugador anés funcionant, anirien pagant altres quantitats i si un dia es venia... jo em quedava amb una agència, es quedava amb una participació de la venda. Bueno, aquest jugador va tenir un èxit allà a Portugal impressionant, va ser 5 vegades màxim
Botador,
sí. I no sé què, no sé quantos i tal. Jugava amb el Deco i anaves allà i tot això, i era molt curiós perquè jo no volia anar gaire a Portugal perquè el tio volia que anés a dormir a casa d'ell, m'entens? Li fotia una mica... No, ell estava casat i no sé què i tal.
Una mica incòmode, no?
No, voy a l'hotel. No, tal. I bueno, el tio... Però era un jugador, és curiós, que mai va funcionar fora de l'Oporto. És a dir, una vegada feia tants gols que una vegada ve el Bayern Múnich i em truca el Hennes i em diu, oye, este Jardel, que bueno, m'ho diu en anglès, ja no us ho puc dir, ja ni me'n recordo com ho va dir-ho, però bueno, interessa i tal, i no sé què. I dic, bueno, doncs mirem a veure que hi podem anar. I, bueno, i llavors munten un viatge amb un avió privat i tot això, amb la que ve el Rummenigge, ve el Hennes i ve l'entrenador Undal i Prim, que era el que guanyava els títols contínuament, no recordo com es deia. Bueno,
aquí no et puc ajudar ara,
no, sí, però l'entrenador del molt conegut, m'entens? Un dalt, prim, no sé què, que no deia res, estava seriós. Bueno, i llavors anem a veure un partit que jugava a Oporto entre el segon equip de l'Oporto, l'Espanyol d'allà, per dir alguna cosa, el partit local, el partit de la disputa local d'Oporto. Com es diu aquell equip? No me'n recordo. Bueno, i marxem el dia abans, ens instal·lem a Oporto, anem a un gran halà allà a Matosinhos, que són les platges que hi ha a les afores d'Oporto, allà per menjar, marís, tal, o sigui, tothom allà es va posar a tope, i el dia següent anem a veure el partit. Bueno, anem a veure el partit, i per ahir va ser una castanya impressionant. El Jardel no va tocar bola, i quan acaba el partit, el Genés que tenia, que som molt amics amb el Genés, però té molt caràcter, i em diu, nunca más me ofrezcas un jugador así. I jo dic, no, dic, si eres tú que me lo has pedido.
Has trucat tú, eh?
Dic, ara, es que hoy no ha tenido las ocasiones, ¿entens? Bueno, al final va estar allà, i després el vam col·locar al Galatasaray.
Que tampoc va funcionar.
Que tampoc,
Li va treure una Supercopa al Madrid.
Bueno, crec. cuidado. Aquest jugador, Supercopa a Mónaco. Real Madrid, Galatasaray. Mai un equip turc havia guanyat una final d'una Copa d'Europa. Bueno, qualsevol tipus de Copa d'Europa. I no sé com havia guanyat aquesta. I final. Luchescu, d'entrenador de Galatasaray. Resultat. Real Madrid 1, Galatasaray 2. Dos gols del Jardel.
Sí, sí.
Home, veig que va fer 22 gols en 24 partits.
El Galatasaray.
Va estar bé, jo no me'n recordava i tal, però vull dir, penso que va funcionar, va ser l'Oporto, sí, sí. I tal, però jo no em vaig atrever mai a oferir-lo al Barça. Perquè era un rematador, però no jugava, no participava amb la construcció del joc, entens? I per tant, jo hagués volgut portar el Barça, siguent del Barça un jugador així, jo quan tenia un jugador important sempre pensava en el Barça, el Romario, el Barça, l'Estocho, el Barça, això, per, si ets soci del Barça, tens de pensar això.
Ara que parlaves d'això de dinars i marisc i això amb el Genes, dinar o sopar es fan bons negocis o no és un bon lloc per acabar d'acordar un traspàs quan s'està halant, Maria?
Jo crec que dinant i halant i fent totes aquestes coses fas relació. Per exemple, el Genes, que el tio molt dur, ara ja no d'això, però en una època doncs hi vaig portar a Kostadinov, hi va per una sèrie de jugadors al Bayern Múnich. Ell, per exemple, et convidava a esmorzar perquè ell té una fàbrica de salsitxes.
Caram.
Entens? I llavors tu arribaves allà a la tarda, no sé què, al club i tal, a l'hotel, mañana a les 9 te vengo a buscar i vamos a portar a la sala de salsitxes, fotia salsitxes allí que no veies. però no era el motiu del negoci, les salsitxes. Era estar allà i tal. Però
sortien barates.
Però era un tio molt, molt directe. Me'n recordo que ells van quedar campions, van guanyar el València a Itàlia una vegada 0-0, una Copa d'Europa per penals, no sé, i allí hi havia un central que es deia Anderson, un suec, em sembla que era molt bon jugador, però ja tenia 30 anys. I la setmana següent jo el vaig trucar, el Barça buscava un central a l'època del Gaspar i tot això, el vaig trucar. I em va dir, no, sí, podem vendre, em diu, 1.500 milions de pessetes, eh? I jo li dic, bueno, ja te diré algo, i al cap de dos dies el truco i li dic, bueno, oye, tú este jugador no interesa, pero claro, este precio, no, sí, no me hables nada, o 1.500, vull dir que no, ni salsitxes ni res.
A l'hora de negociar tenia clar.
ni bola, tu, bueno.
Que això o res.
Exacte, al final no va venir.
El Minguella, que els que són més joves sempre l'han vist afaitat, però si alguna cosa et caracteritzava, Josep Maria, era un bigoti espès.
Sí, sí, sí.
Que no allò també mai. et donava una personalitat, no? No sé si tu també era allò de dir, això no ho toquem, perquè et donava també un caràcter i una personalitat diferent, no?
Sí, bueno, em senyalava molt, és dir, no tenia cap raó de ser que me'l deixés. No
t'agradava,
o què? No, sí, però un dia me'l vaig deixar i després la característica principal és que no me'l tocava mai.
Ah.
m'entens? Pràcticament, no era allò de dir, no, vaig al barber que em té de retallar, no, 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 tal com creixia, queia el pèl i seguia i tal, i no seguia. Però canviava la meva cara. Un dia, precisament, anant a Oporto, el president de l'Oporto, vam arribar a tenir tan relació amb Pinto da Costa que em venia a buscar a l'aeroport. I jo arribo a l'aeroport, surto, vaig allí a fora, i ella estava amb dues senyores, bueno, un matrimoni allà xerrant i tal. I jo me li poso al costat per fer-li una mica de broma, i el tio segueix parlant i se me gira, em mira i segueix. Vull dir, no em va reconèixer perquè me l'havia afaitat.
Aquest no és el Minguella,
aquest
no?
El Minguella.
Per què te l'afeites, el bigot? És una juguesca, pot ser?
És una juguesca amb el Jaume Roure. És que vaig guanyar, però pues me la van fer afaitar el canut amb dir.